El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Seguim encara en clau internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat noves sancions a l'Iran i ha advertit el règim iranià de la potència militar nord-americana. Ho ha dit en la primera aparició pública després de l'atac a dues bases de l'Iraq, on hi ha tropes nord-americanes. Per descobrir què està passant exactament en aquest punt del Pròxim Orient, podem conversar amb Rafael Grassa, que és coordinador del Màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
La pregunta és obligada, si més no per les sensacions que tenen els ciutadans. Hi ha perill de realment entrar en una tercera guerra mundial?
Ni hi ha perill de que hi hagi una guerra immediatament, ni en el cas de que hi hagués un enfrontament seria una tercera guerra mundial. La tensió és una tensió òbvia, però és antiga. Recordem que ja en la postguerra freda, de la que portem 30 anys, hi ha hagut dos conflictes a la zona, en el 91, en el 2003, amb la intervenció que va acabar amb Saddam Hussein a Iraq, precisament, i és una situació inestable per moltes raons. Si em permeteu, crec que val la pena recordar quatre coses històriques.
Endavant.
Primer, Iraq és un país, com tants altres, construït després de la Primera Guerra Mundial, no respectant tradicions i relacions ètniques. Iraq, de fet, és un país dividit en tres: al nord, bàsicament, kurds, al mig, sunnites, i a sota, xiites, que és el mateix tipus de població ètnica i d'interpretació de l'islam que està a l'Iran. Durant l'etapa de Saddam Hussein, fins al 2004, els sunnites sempre van manar en aquell país. Malgrat tot, entre el 80 i el 88 ja havia hagut una guerra important entre Iran i Iraq per fer-se això. Què és el que ha passat? Sempre hi ha hagut tensions a la zona, és un art de crisi, estan recanviant les coses. Primer, pensem, Estats Units ja no necessita imperiosament el petroli de la zona, perquè amb el fracking és autosuficient en petroli i pot exportar des de fa 5 anys. Per tant, intenta sortir d'allà, i més amb un president diguem-ne, una mica maturet, diguem-ne, com el president Trump. En segon lloc, hi ha un intent de resituar-se a la zona entre Iran, Turquia, Egipte, Israel com a potències hegemòniques. E Iran té un contenciós amb Estats Units des del 2001 per considerar-lo, des dels atacs contra les Torres Bessones i el Pentàgon, per considerar-lo l'element, juntament amb Iraq, que està darrere, igual que Afganistan, d'algun d'aquests tipus de problemes. Uh-huh. Hi ha constantment enfrontaments amb la zona i, sobretot, recordem que el president Trump va deixar de banda l'acord que s'havia negociat molt treballosament i amb un paper central de la Unió Europea per impedir qualsevol veleïtat de proliferació cap a les armes nuclears d'Iran. És un acord internacional que vetlla l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica i que intenta evitar que l'ús civil de l'energia nuclear, que és permès, pugui derivar en construcció d'armes. Trump va considerar que aquest acord era molt beneficiós per a Iran i va començar a dir que se'n sortia i a aplicar-li sancions econòmiques que no aplica la Unió Europea.
Que són les que vol reprendre ara, no?
Ah, exactament. Això dificulta molt l'exportació de petroli, que és un element bàsic per a l'economia d'Iran, tot i que Xina està fent aquest paper, en bona part, de comprar-li petroli massivament a Iran per equilibrar les coses, i dins d'aquesta situació hi ha una polèmica constant que en els últims dos anys ha donat a diversos moments de tensió. A l'estret d'Hormuz, per on passen la majoria de petroliers carregats de petroli, on hi ha hagut, diguem-ne, diverses situacions conflictives en aquest sentit. El que havia passat en aquest cas és justament una sèrie de intervencions, en concret fa una mica més d'un mes, una intervenció d'Iran contra una indústria important petroliera d'Aràbia Saudí, on els míssils Patriot que li havia venut als Estats Units a Iran no havien funcionat perquè s'havia combinat un atac de míssils i d'avions no tripulats, de drons. I a partir d'aquí comença la decisió força insensata, segons la major part dels experts, fins i tot nord-americans, d'atacar Soleimani, però malgrat tot, jo el que hauria de dir ara és que les coses entren en un sentit de tensió controlada, la tensió continuarà existint, però cap de les dues parts vol anar més enllà. La resposta al llançament de míssils d'Iran ha estat controlada, ha provocat impactes, però més publicístics que una altra cosa, ni una baixa, i justament, com bé deies, el president Trump ha dit, tenint en compte que, a més, avui hi ha una sessió al Congrés d'un demòcrata, que vol limitar la seva capacitat de poder de guerra amb la zona i, per tant, entrarem en un compàs d'espera, no hi ha risc immediat. El problema és que sense incorporar Iran a la llista de països, diguem-ne que encara que tinguin règims que a alguns no els hi agraden, cosa que és legítima d'altra banda, de països amb els que es pot col·laborar, serà molt difícil gestionar això. És important també en aquest sentit la reunió que ha convocat demà la Unió Europea, justament per intentar veure com intenta això, perquè la Unió Europea té clar que és vital el subministrament de petroli i les relacions d'Iraq en tots els sentits. Penseu, per exemple, que dos països de la Unió Europea, Itàlia i nosaltres mateixos, l'estat espanyol, depenem força de les exportacions de petroli iranianes, perquè després de la crisi del petroli ja en els anys 70, la major part de països el que fan és diversificar les seves procedències de fonts de petroli. De moment això ha tingut ja un únic resultat, diguem-ne, amb l'esfera econòmica, que és que el preu del petroli, que estava més o menys estabilitzat entorn als 60 euros, ha tornat a estar entorn als 70 dòlars, perdó, 70 euros, 70 dòlars, diguem-ne, el preu del barril.
Doncs per tant, tocarà estar-ne pendent, de tot plegat, efectivament.
Estar-ne pendent, res de fer cas i fins i tot, jo diria sempre, buscar fonts d'informació alternatives, no fiar-se molt del que es diu immediatament, perquè, per exemple, la resposta d'Iran de retirada que s'ha dit a l'acord de limitació de la proliferació nuclear no ha estat tal, ha estat una resposta també molt controlada i l'Iran, de moment, ha dit que deixarà de complir algunes qüestions, però tot està encara obert. Preocupem-nos, però només una mica, el problema és estructural. El problema és que sense introduir a Iran amb la llista de països en els que es pot aclarar i acabar amb les llistes de bons i dolents, el món no és fàcil. I el problema és que la visió massa cinematogràfica de pel·lícules de western del president Trump no ajuda.
Doncs moltes gràcies per haver-nos ajudat i haver-nos ajudat a entendre-ho tot plegat a Rafael Grassa, que és coordinador del màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tindrem guardat, els contactes, perquè ens ajudi a explicar qüestions com aquestes. Gràcies per haver-nos atès avui.
A la vostra disposició.
Que vagi molt bé. Gràcies.